Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
El nou pla pastoral diocesà. Aquest mes de setembre acaba el pla pastoral de la nostra diòcesi pels anys 2011-2015. Aquest pla, titulat Feu tot el que Jesús us digui, tenia tres objectius: anunciar Jesucrist als qui no el coneixen, la pastoral de la iniciació cristiana i la solidaritat, expressió de la fe cristiana. Calia, doncs, preparar un nou pla pastoral diocesà. La iniciativa del Papa Francesc de convocar un any sant extraordinari sobre la Divina Misericòrdia ens ofereix una bona ocasió per preparar unes actuacions pastorals prioritàries per la nostra Església de Barcelona, tenint en compte també la reflexió que s'ha fet a nivell arxiprestal sobre la pastoral de les grans ciutats. El nou pla pastoral diocesà, titulat Sigueu misericordiosos, aprofita la celebració de l'any sant, però està en sintonia i en continuïtat amb l'anterior pla pastoral, com es pot veure comparant els objectius de l'anterior i de l'actual. El primer objectiu és acolliment amarat de misericòrdia. Davant la soledat, l'aïllament i l'individualisme característics de les grans ciutats, es veu molt necessari el servei de les parròquies, comunitats, moviments i realitats eclesials d'acollir les persones amb una actitud de misericòrdia. De les possibles accions suggerides per aplicar aquest objectiu, es proposa un acolliment de les persones, siguin qui siguin, amb especial atenció als joves i als matrimonis en situació de crisi, en sintonia amb el sínode del mes d'octubre sobre la família. El segon objectiu diu així: participar de la mirada misericordiosa del bon pastor. Jesús es compadí davant de les multituds perquè eren com ovelles sense pastor. El Papa Francesc ens demana ser una església en sortida per anar a trobar la gent i anunciar-los Jesús i el seu evangeli. Entre les possibles accions que es proposen per fer efectiu aquest objectiu, n'indico dues. Encaminar els laics cristians, estar presents en les realitats de la societat per realitzar la seva vocació cristiana específica i transformar les estructures de la societat amb els valors de l'Evangeli. I oferir als membres de la comunitat educativa de les escoles cristianes el primer anunci de Jesucrist i del seu Evangeli en el context de l'Escola Diocesana d'Evangelització. L'atenció material i espiritual als pobres és el tercer objectiu. Les conseqüències de la crisi econòmica són encara molt vives i greus en les persones i en les famílies. La pobresa es fa més crònica, més profunda, més intensa, més extensiva i més autòctona. Per això creiem necessari continuar fent realitat el tercer objectiu del pla anterior, pla pastoral diocesà anterior, la solidaritat com a expressió de la fe cristiana. El Papa Francesc desitja que el poble cristià reflexioni i practiqui les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Això és el que proposa aquest objectiu d'aquest pla pastoral d'enguany, en la línia de les 14 obres de misericòrdia clàssiques: atendre les necessitats materials dels pobres sense oblidar, però, les seves necessitats espirituals. El nou pla, amb aquest objectiu, és una crida a intensificar tot el que ja es fa en l'acció social envers les víctimes de la crisi i a crear noves iniciatives de solidaritat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Catedral de Lleida la missa amb la presa de possessió del nou bisbe d'aquesta diòcesi, Salvador Jiménez Valls. Una eucaristia concelebrada pels bisbes de Catalunya i amb la participació de totes les comunitats cristianes de Lleida. Aquest diumenge en directe a partir de les 5 de la tarda a Ràdio Estel, l'inici del misteri episcopal del nou pastor de la diòcesi de Lleida. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 0707 o a mansunides.org.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré. Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
En aquestes eleccions ens ho juguem tot. Està en joc la convivència, la teva pensió, la teva feina. Si em votes, lluitaré perquè no juguin amb el nostre futur. Perquè Catalunya és de tots, també teva.
El dia 27, planta cara. Vota el Biol. Comencem units una nova etapa. Partit Popular. Units guanyem.
Ràdio Estel. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Sònia Hernández, col·laboradora habitual dels mitjans de comunicació i autora de L'Hospicin Boni. Sònia Hernández avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Hola, tenim avui a la Sònia Hernández, una novel·lista. Jo considero poder... No la, a la millor amb ella no li pot sentar bé, però ets novella, no?, com a novel·lista, o ja portes 6 o 7 obres?
Sí, és la segona novel·la, i ja partim 2 llibres de contes i 2 llibres de poemes.
Bueno, ho fa francament bé. I, per tant, com cada setmana, procedirem a fer la nostra bateria de preguntes. Doncs vinga, Sònia, vens d'una família numerosa, tu?
Sí, sóc la setena dels meus germans. Tinc 3 germans i jo amb mi som 4 noies.
Parles d'exilats. Per què no expliques per què? Per què no ho dius, al llarg de la novel·la? No.
És una de les incògnites, per dir-ho així, que hi ha al llibre. Que no, crec que ni jo mateixa sé les raons de per què la família està exiliada.
Ets molt descriptiva. Has llegit molt a Pío Baroja?
Sí, Pío Baroja, molt no diria, l'he llegit a l'escola i després a altres llibres, però sí, m'agrada la literatura descriptiva.
Jo m'he fixat que estimes molt la teva pròpia llibertat. Molts escriptors ho diuen en les seves obres, i tu veig que ho deixes anar soterradament.
Perquè crec que no sempre podem fer el que ens agrada o no entenem ben bé què és la llibertat que tenim o la que no tenim, i crec que s'hi ha de pensar sobre això.
No deixes parlar gaire els teus personatges. Ets més, tal com has dit abans, potser ets més descriptiva que no pas dialogant?
Sí, igual que m'agrada llegir literatura reflexiva o descriptiva, és la literatura que m'interessa, i suposo que quan em poso a escriure és el que em surt.
Per què La casa del pueblo surt tant?
És un dels nuclis... O sigui, hi ha dos pols molt clars a la novel·la, que és la casa del pueblo i la casa dels Hospicin Boni. I diguem que jo, amb La casa del pueblo, el que volia era, doncs, això, que fos el poble, no? la societat.
Has sigut funcionària, tu?
Sí, ho soc, treballo en un ajuntament.
Ah, ja, que es nota en el llibre.
No diria que els funcionaris que surten en el llibre són amb els que jo treballo, però sí que hi ha una reflexió sobre el que és l'administració.
Busques el suspense amb la mort de la Martina Hospicin Boni?
Més que suspense, m'interessava molt que els personatges que no saben ben bé quina és la seva història sortissin a buscar-la. I clar, el que primer vol saber un dels personatges és qui és la seva mare.
Quin dia deixarà d'haver-hi borratxos a la nostra literatura?
Suposo que quan no en tinguem a la realitat.
Deu ser això, eh? Es nota un cert esperit del Pigmalion a la teva novel·la.
No entenc la pregunta.
Sí, bueno, una senyora que no està, vull dir, que surt de baix, que llavors se l'ha de refinar, vull dir, fer-li el Pigmalió, el My Fair Lady, entre altres coses, oi? Que agafen una senyora que està a darrere els murs, exercint pràcticament la prostitució, i la converteixen en una gran senyora. De baixa extracció, pujada a dalt.
L'interessant del llibre és que hi ha interpretacions que a mi mateixa se m'escapen, no? I aquesta podria ser una.
De què treballaves tu abans d'escriure? Perquè parles com si haguessis tingut custòdia de secrets, o sigui, informació privilegiada.
No, per bé o per malament, sempre he treballat com a periodista, he col·laborat amb diversos mitjans, a l'Ajuntament no treballo ben bé com a funcionari, treballo en el Departament de Comunicació, i no sé si això són secrets.
Bueno, deixes parlar molt poc els teus personatges, ja ho hem dit, això. Ho deixes tota la imaginació del lector. És així com ho fas tu, generalment?
És que, això, com dèiem abans, m'interessa molt la literatura reflexiva i suposo que, igual que jo reflexiono, m'agrada, suposo que el lector hagi de pensar, no?
Els teus personatges són pobres. Et mous molt en el món de la misèria. Per què? Perquè n'hi ha molta o perquè penses que s'ha d'arreglar? Per què et mous en aquest món tan baix?
Suposo que tampoc és una cosa que no sigui especialment conscient, però suposo que es tracta de partir de baix com per veure com és la realitat, no? Com es comença a com es construeix una societat des de baix.
Per què ho situes tot a Itàlia? Tens ascendència italiana, tu? Tens família?
No, és un país que m'encanta, és un país que amb el meu marit hi anem bastant. I m'agrada molt, i la seva cultura, la seva literatura, m'agrada molt. I el llibre ve de Passejant per Gènova, el nom dels Pisimboni, és una camiseria de luxe, precisament, a Gènova, molt maca, i em va agradar molt el nom i vaig posar aquest nom al llibre.
Bueno, veig que afines molt, perquè em sembla que coneixes el sistema judicial italià, no?
No, el que més conec d'Itàlia és la seva cultura. No... I també com molt dilatant, eh? Sempre mirant des de la curiositat i sempre veient que és una cultura tan immensa que sempre estàs aprenent.
Al llarg de la novel·la es nota certa humanitat. És cosa teva o et surt innatament? És a dir, tu la busques o et surt instintivament, innatament, la humanitat que reflexes a la novel·la?
Jo sóc molt, molt impulsiva escrivint. Mai no faig abans un esquema o una operació matemàtica de vull que hi hagi tant d'això o tinc un propòsit en concret. L'únic propòsit que jo tinc quan em poso a escriure és que vull això, reflexionar sobre la condició humana i suposo que... reflexionar sobre la condició humana em sona molt gran. El que vull és reflexionar sobre temes que en aquell moment em ballen pel cap i clar, suposo que l'ésser humà i les condicions en què vivim, el que volem i la cultura i la solidaritat i això jo crec que formen part de la nostra raó de ser.
Parles d'una administració de terror, denúncies per part de companys. Això ho has viscut, tu?
No. Jo ja dic que l'administració de què parlo té molt poc a veure amb què jo treballo, però sí que crec que tot portat a l'extrem, qualsevol acte sense adonar-nos, podem agredir molt als companys de la feina, als companys de la vida, a la gent que no coneixem. Hi ha molts actes amb què agredim.
Es nota una certa religiositat en la teva obra. Ets creient?
No sé si diria creient. No. Em costa dir si sóc agnòstica, si sóc creient, si sóc... No sóc practicant. La meva cultura, òbviament, és la cultura catòlica. Els meus pares sí que ho són, de creients i de practicants. La meva cultura és catòlica. Jo diria que en el llibre, potser més que religiositat, hi ha... Torno a allò d'abans, no? Un humanisme, hi ha una espiritualitat o una recerca.
Espiritualitat,
sí,
diguem, doncs.
Exacte.
Els atacs d'avorriment s'han succeït al llarg de tota la novel·la per part dels protagonistes. És molt trist, no? Sembla mentida que els italians s'avorreixin.
No, crec que els italians s'avorreixin, no? Mantenen una política com... Ara ja potser ja no tant, però han tingut uns anys de molta activitat, de molta, això, moltes sorpreses i... No volia parlar de l'avorriment dels italians. De fet, Itàlia és una referència només casual i tampoc no vull dir que els funcionaris s'avorreixen els funcionaris d'aquesta novel·la, però és també un dels altres atributs humans o actituds humanes dels que jo volia parlar.
Tinc que prestar-hi més atenció, doncs, Bec. És difícil trobar un llagon en la literatura italiana o a la seva cultura. És molt llarg. El nombre és molt al llarg de tota l'obra.
Perquè és dels germans, és el que s'atreveix a fer el pas de sortir de la casa i anar a enfrontar-se amb la llegenda de la pròpia família, de si són uns salvatges, com diu la gent del poble, o si són una raça especial, com ells creuen, i això em feia molta gràcia, per això el Iago té tant de... Perquè diguem que és qui el fil conductor per veure què es diu d'ells des de fora i des de dintre.
Coneixes el sud d'Itàlia, eh? Saps que se'n diuen meridionals, no?
Bueno, el sud i el nord sempre són etiquetes meridionals, la perifèria, l'extraradi... Diguem que són etiquetes amb què jo he hagut de... Jo vaig créixer a Ciutat Badia, Badia del Vallès, com es digui, i diguem que he hagut de créixer molt amb aquestes etiquetes i sempre està bé mirar més enllà, no?, de què hi ha darrere, què volen dir, qui les diu i què hi ha darrere.
És una... La taverna és un element viu en la teva obra. És perquè no s'entén un poble sense bar.
Ben vist, potser sí. Ben vist. És veritat que quan anem als... que el carrer és fàcil, al carrer de qualsevol ciutat hi ha molts bars. Possiblement és per això, sí.
L'enveja és un mal bastant extès en les comunitats petites. I tu ho fas palès a la teva novel·la. Posa uns personatges envejosos. O m'ho ha semblat llegir-ho a mi, eh?
Envejosos o que desconfien els uns dels altres.
Els teus personatges tenen molt poca sort. Viuen malament. Per què poses uns personatges amb tan poca sort?
Perquè necessito un punt de partida per reflexionar. Jo crec que la felicitat, quan un està bé o quan un se sent bé, el que cal és gaudir-ho, no? Quan un vol reflexionar és quan se sent malament.
No obstant, sí que observo que tenen pudor, tenen vergonya. Oi que sí?
M'agraden aquests comentaris, m'agrada molt sentir la impressió de la gent que ha llegit el llibre. No, perquè no són atributs que jo posi explícitament, és això. Jo vull acostar-me a éssers humans, com conviuen, com desconfien els uns dels altres, com reaccionen davant del mal aliè, i suposo que si he aconseguit que tinguin emocions com el pudor o la solidaritat, doncs gràcies, m'enorgulleix.
Per què és difícil fer-se entendre per una dona cansada?
No sé si entenc bé la pregunta.
Sí, tu parles que hi ha una dona que està cansada, concretament a la plana 114, sí. I que el personatge es vol entendre amb ella, sí. I troba dificultats.
La incomunicació és una cosa que m'ha interessat sempre. Estan els altres meus llibres. De fet, jo diria que és el tema central, no? De tot. De quan em poso a escriure és per això. Les dificultats que tenim per fer-nos entendre i per entendre el que diuen els altres, no? Perquè de vegades les paraules es poden malinterpretar, les paraules no poden, difícilment signifiquen el mateix per la persona que ho diu que per la persona que ho interpreta, i més si l'altra persona doncs, ja tampoc no té l'interès o està tan cansada com per fer l'exercici de voler fer un exercici d'empatia, no? De posar-se en el lloc de l'altre i veure què està intentant dir l'altre.
Es nota una certa poesia al final de l'obra. Jo he notat, per part teva, que hi ha una poetessa amagada dintre teu. Bueno, poder són impressions meves, eh?
A veure, jo he publicat dos llibres de poemes, m'agrada molt la poesia, llegeixo molt poesia, i sí, suposo que quan em poso a escriure parteixo d'una imatge que m'impacta, que em fa pensar, i de vegades d'aquesta imatge surt un poema o surt un relat, o un relat pot ser més o menys llarg.
Jo he notat, també poden ser coses meves, eh? Un cert kafkianisme en la teva obra. Ets lectora de Kafka, no?
Sí, l'he llegit, òbviament m'interessa molt, i crec que és d'aquests autors que tornes, no? Vaig llegir La metamorfosi quan era un adolescent, ja. Però no va ser el que més em va impressionar, va ser el conte d'un artista de l'hambre, i em va impressionar això, no? Que un senyor que vol que tothom li vegi com s'està morint de fam en directe, no?
Realment es nota faltar amor, tendresa. No hi ha un sol moment sense aquesta mena de sentiments. Això sí que ho he notat jo. Manca d'amor i tendresa en els personatges.
Perquè jo crec que l'amor i la tendresa són formes de comunicació portades a l'extrem, no? I clar, i són personatges que no es poden comunicar. Uns els han dit, vosaltres, els Pisimboni, els han dit, heu de creure que sou així, que la història és així, i tampoc no... sense tendresa, no? I els altres, els del poble, doncs els han dit, heu de fer això, perquè la casa del poble és qui regeix les normes. I sí, és veritat que hi ha una manca de tendresa, però jo crec que és això, una conseqüència d'aquesta manca de comunicació.
Avorrits ho tenen que ser, el poble, perquè la família Pisimboni, per arribar a aquestes conclusions, poses uns personatges avorrits, tu. Cansats d'ells mateixos, poder, també, no?
Sí, bueno, espero que això no vulgui dir que el llibre és avorrit.
No, però... això no té res a veure. Jo parlo del personatge, no del llibre.
Són personatges que estan avorrits perquè no saben què fer, perquè a uns els han dit que s'han de comportar de determinada manera perquè són pissing boni i tot s'acaba en aquesta tautologia, no? Ells són així perquè són així, i els de la Casa del Poble perquè tampoc no els deixen fer o no saben què fer perquè han de fer el que els diu la Casa del Poble, i la Casa del Poble de vegades tampoc no diu clarament què han de fer.
La diferència entre tots, fins fa poc, era molt estranya en els nostres països, sobretot en els països llatins. Si venia un negre, si venia un senyor de color groc, si venia un gitano, de seguida ho notàvem. Tu veig que també ho reflexes en el llibre. La diferència no l'acaba... No, els personatges no admeten la diferència dels altres, oi?
No, jo crec que admetre la diferència, sigui això, racial, sigui de procedència, és molt complicat. Ja dic, jo vaig créixer a Badia i vaig créixer amb un estigma i és difícil. O sigui, és d'aquestes agressions que diem que fem de vegades sense voler, quan estigmatitzem a la gent perquè viu en un barri determinat, perquè creu perquè té una ideologia determinada o perquè... Això, jo crec que realment tenim una societat que és molt poc integradora i perquè que no vol fer l'exercici de comprendre l'altre i integrar-lo.
En general parles molt de la gent que viu al marge. Serà per lo de Badia del Vallès, no?
Potser o perquè sempre m'ha costat molt seguir les corrents dominants i fer el que diu tothom i trobo que és interessant els marges, quan són opcions que no són les majoritàries, trobo que són interessants.
No es venen els personatges, almenys que estiguin buscant refugi. Tu sembla que parlis d'un personatge que també es venen a la novel·la, o m'ha semblat llegir-ho a mi només. Puc no haver-ho entès, també.
Que es venen en quin sentit?
No sé, hi ha un personatge que es ven, però més aviat sembla que es vengui perquè estigui buscant refugi. Podeu-ho interpretar malament, jo.
No, jo crec que busquen refugi tots, perquè els pares exiliats, l'Ignacio i la Martina Pisimboni, van sortir del seu país, no sabem per què, i òbviament necessiten un refugi. Com que no l'han trobat, han de continuar dient que el seu refugi està en un altre país, que un dia tornaran, això. Els fills també estan esperant, que els estan dient que en algun moment tornaran al seu refugi. Els de la taverna estan allà perquè d'alguna manera també estan buscant els uns el refugi en els altres. I Iago és més clarament el que necessita refugi, necessita sortir d'allà, per això és l'únic que es decideix a sortir d'allà i buscar, no? I llavors, clar, tots el que volen és trobar algú que els aculli i que els faci sentir a casa, no?
Només misteris, dius, però sembla que tota l'obra en si és un de misteri.
La segona part, o ja cap al final del llibre, hi ha una voluntat molt clara. Jo que dic que sempre que escric com a raig, sense tenir una intenció explícita, aquí sí que hi havia una voluntat clara, i és que jo crec que tota la meva literatura sempre ha estat com... Se m'ha acusat que és molt densa, que és molt reflexiva, que és molt obsessiva, i aquí sí que hi havia un desig de dir ja s'ha acabat tots aquests misteris obsessius de donar sempre voltes al mateix. Anem a buscar un llenguatge nou, més clar, més nítid, més que ens permeti... I això és com al final de la novel·la, no? Aquesta recerca, i per això dic que només misteris. Ara que no sé si me'n sortiré, perquè crec que quan un té dubtes els té sempre.
Parles d'una dona valenta, anar a peu, carregar una criatura en braços i pujar una pujada. Això que és un cert feminisme amagat dintre de la teva obra...
No em considero especialment feminista. M'agrada que es respecti a tothom, a homes, dones i tot. I no, és un personatge que, això, enllaço amb el que dèiem de buscar refugi, crec que es troben dos personatges que estan buscant refugi, no? El Iago vol anar a buscar la noieta que ell s'havia imaginat, que era molt guapa, que era molt jove, que era tot fantàstic, i s'ha de conformar amb un succedani, per dir-ho d'alguna manera, no?
Els teus personatges veig que es troben bruts. Ells se senten bruts, s'hi troben.
Hi ha aquest cansament. El cansament, i jo crec que comporta una certa brutícia mental, espiritual. Fins i tot el Iago diu que arriba un moment en què fa pudor i tot, no? La roba i tot. Jo crec que és que són... I en algun moment del llibre es diu... S'han deixat tant, estan tan abandonats, estan pendents d'altres coses que no miren el dia a dia, i llavors, clar, tot això és brut, no? Perquè tot això, més que brut, s'ha degradat.
Llavors, ens parles també d'una novel·la on hi ha un odi molt soterrat, els habitants passen d'ells i ningú saben si uns existeixen i els altres també. Vull dir, ha de ser un poble molt, com diria jo, d'aquells que te n'has d'anar, tu. Vull dir, no, allà no t'hi pots quedar, no?
És que, és, precisament, ara pensava, mentre vostè parlava, pensava en la pel·lícula de L'Àngel Exterminador de Buñuel, no? Sí. Que estan allà en una sala que dius, però i per què no surten, no? I no acaben de sortir. Doncs trobo que una mica passa el mateix com amb el poble, no? Que volen marxar, però o no estan bé allà, però tampoc ningú no s'atreveix, no? I a la casa passa el mateix. No estan bé allà perquè estan esperant que arribi el moment en què s'aniran al seu poble mitificat i l'únic que s'atreveix a sortir és Iago.
Bueno, antigament era normal també que els nens del poble, sobretot agrícoles, no anessin a col·legi, tenien que ajudar a casa, i a Itàlia veig que també passava el mateix. O sigui, veig una gran paritat entre el que és l'antiga Catalunya i el que és l'actual Itàlia. Bueno, i la Itàlia que té uns reflexes, perdó, no, que no dic que sigui l'actual, eh?
No, la idea de... Jo crec que no dono tampoc... El llibre no es dona cap referència temporal com per parlar del temps, és com... És reflexió, és cadascú el pot ubicar on vulgui. I el que sí que es qüestionen és això, no? Que els nens no sempre han anat a escola, no tothom va treballar, no tothom té una família normal, i que aquestes coses vull que estiguin allà sobre la taula.
Bueno, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies, Sònia, per haver-nos fet aquesta estona de companyia. És una novel·la que surt de lo comú, per mi un nou estil d'escriptura, i crec que no us la podeu perdre. Llegiu-la, us ho recomano. Bueno, i ens convidem amb la cançó que ha triat la nostra convidada.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Busca-la.
És la una del